somriure i tens un plor.
Aquesta cançó té 15 anys. Avui Ràdio 4 fa 15 anys.
Ràdio 4. La ràdio de Catalunya.
Hola, bona tarda a tothom. A aquesta hora de la tarda ja és ben del domini públic que estem de vaga just el dia 13 de desembre, festa de Santa Llúcia. Com deia aquesta mena d'anunci, celebrem 15 anys. Complim el 15è aniversari del naixement de Ràdio 4, la que ha estat i és la primera emissora que es va adreçar als seus oients en català després del llarg i dolós parèntesi de la dictadura franquista. La programació d'avui s'ha caracteritzat, prèviament pactada amb la direcció de l'emissora, es caracteritza per la música, els bolletins informatius més curts, la lectura del comunicat del comitè de vaga i per tres blocs, al matí, el cop d'ull, ara, el pas de la tarda i a ràdio capvespre. A mi personalment em correspon de mantenir una breu tertúlia marcada per la jornada reivindicativa de tancament i vaga amb distintes personalitats del món cultural del país. Per aquest motiu, són a l'estudi de Ràdio 4 els senyors i bons amics Joaquim Ferrer, és conseller de Cultura de la Generalitat, diputat i senador, l'Ignasi Riera, diputat i, si em permet l'Ignasi, abans que això, escriptor. Bona tarda, Joaquim Ferrer, bona tarda, Ignasi Riera.
Hola, bona tarda. Hola.
I esperem també que ens acompanyi un altre bon amic, Ferran Mascarell, excoordinador de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i actualment delegat a Catalunya de la Societat General d'Autors d'Espanya. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, ja que la vostra presència ens dona a entendre que esteu, heu estat i sereu amb Ràdio 4 i amb els seus professionals. La veritat és que fer vaga resulta dur. I segons a quines edats, encara més, haver d'aguantar un tancament des de mitjanit, aquesta mitjanit passada, en què ha començat el dia 13, fins que aquest dia 13 s'acabi. Ràdio 4, nosaltres mateixos hem manifestat en diversos comunicats que hem anat trametent al llarg de la nit. Em sembla que ha complert i continua complint un objectiu importantíssim. I que jo, suposo que vosaltres estareu d'acord amb mi, i ara si de cas m'ho direu, ens ha ajudat a tots plegats a recuperar la identitat nacional, ara que això s'està tornant una mica laic, i a defensar, bàsicament, la llengua i la cultura catalanes, que són justament allò que ens identifiquen com a nació. Senyors Ignasi Riera, Joaquim Ferrer.
Sí, la veritat és que no és precisament un dia agradable, bé, doncs, perquè realment crida l'atenció de que a l'hora de fer estalvis, la ràdio i televisió que depenen directament del govern de Madrid, doncs bé, decideixi eliminar les ràdios 4 del conjunt de l'estat espanyol, i concretament en el cas del de Catalunya, i bé, i la Balears ja no deu existir.
Ja no existeix.
I la de València?
Tampoc.
Tampoc. Doncs, en fi, amb poc criteri, em sembla, havent-s'ho pensat poc el que significava això, no? Perquè a mi em sembla que a l'hora de fer estalvis haguéssim pogut començar per altres coses, no? A mi se m'acut, concretament, doncs, que en Jordi Candau, doncs, si suprimeix Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, no passaria res. Suprimint Ràdio 4, a mi em fa l'efecte que sí, que justament, doncs, no està en la sintonia de la nova època, no? I a Catalunya, per altra banda, l'Estat es podria estalviar moltes altres coses, no? Des del meu punt de vista, doncs, el governador civil, etcètera, etcètera. Justament Ràdio 4. A mi em sembla que és un mal anàlisi. És una mala anàlisi, per altra banda, no sóc pas optimista en aquest moment. El que passa és que alguna cosa... El que passa és que alguna cosa haurem de fer per mirar de que fer-los canviar aquest criteri i que, donat, doncs, que a mi em dono la impressió, segons ha dit el Virgilio Zapatero no fa gaire en el Senat, contestant a una pregunta que li va fer el senador d'Iniciativa per Catalunya, Izquierda d'Iniciativa per Catalunya, Roc Fuentes, que li va preguntar quins projectes tenien, va quedar clar, la resposta que li va donar el ministre, de que Ràdio 4 continuarà funcionant fins després dels Jocs Olímpics, i després ja veuran. Bé, doncs jo crec que després ja veuran, doncs cal donar-los arguments perquè decideixin la continuació, senzillament, no?
Ja. Ignasi Rieres?
Sí, evidentment totalment d'acord amb el que diu el Joaquim Ferrer, però jo voldria subratllar un altre aspecte. Ràdio 4 ha estat el cronista excepcional en català de molts anys i d'uns anys fonamentals per la vida catalana. I això voldria destacar-ho i d'una manera molt especial perquè jo ho he viscut. Jo crec que la cultura catalana en aquests moments té música i té lletra gràcies en gran part a Ràdio 4. Perquè no era gens senzill fer aquesta crònica. O sigui, 15 anys vol dir que ens n'anem a l'any 1976. Recordem que l'any 1976 era un any de temors encara. Feia molt poc temps que s'havia acabat una cosa, no havia començat la nova situació, encara no sabíem si el procés seria constituent, encara no sabíem si es votaria a favor, si es plantejaria aquell procés que començaria la reforma política en aquest país. Encara estàvem vivint amb cortes espanyoles i no ho oblidem, molts de nosaltres érem, des del punt de vista polític, il·legals.
I desconeguts del gran públic.
Exactament. I jo recordo, és clar, jo militava i milito en el Partit Socialista Unificat de Catalunya i en aquells moments era un partit il·legal del tot i continuava sent prohibit. No oblidem que d'aquí pocs dies celebrarem que fa 15 anys van ser detinguts una altra vegada molts dirigents comunistes de l'Estat espanyol i que vam estar molts sectors professionals aquí tancats, justament uns quants, a Ràdio 4 per saber si podíem donar la notícia de l'alliberament d'alguns personatges, com per exemple el Santiago Carrillo a l'Estat i com companys nostres d'aquí del PSOE. És a dir, començar a fer la crònica en català des d'aquell moment fins ara era molt important. Jo, per exemple, ho vaig viure això directament d'una manera molt profunda des del món editorial. El món editorial jugava, una part d'aquest món editorial jugava a favor de l'edició en català. Era evident, era un tema antic, però tots ens adonàvem que havíem de fer un salt. Hi havia hagut el gran esforç d'edició en 62, que havia portat moltes coses, i un seguit de petites editorials. Per aquestes petites editorials, jo recordo, per exemple, el que significava això per Editorial Laia, on jo treballava en aquells moments, la possibilitat de saber que qualsevol llibre editat en català seria tingut en compte. Seria tingut en compte per criticar-lo o per glosar-lo positivament, per dir els elements que portaven, seria tingut en compte per Ràdio 4, això sol i ens feia ser una mica diferents. I aleshores, immediatament després d'això, ve la crònica de la institucionalització de la vida política democràtica. És a dir, per tant, jo encara me'n recordo, els primers acudits que surten sobre el referèndum Suárez surten aquí, i encara vull recordar una cosa més, que a mi en aquest cas és especialment, m'interessa especialment recordar-ho. Fa 15 anys, exactament fa 15 anys, és a dir, fa 15 anys i dos mesos, apareixia una revista, que era la revista Arreu.
Sí, sí.
La revista Arreu, que jugava a favor d'una sèrie de revistes, acaba d'entrar el Ferran Mascarell, i com que ell va ser l'ànima d'una altra revista, l'Avenç, i de moltes altres publicacions, doncs la revista Arreu, que tractava de donar també una veu crítica a la transició política, al que havia estat la dreta catalana, el llast que encara ens quedava d'anys anteriors, el franquisme que continuava vigent a la majoria de mecanismes de la vida pública a Catalunya i a tot l'Estat, evidentment, resulta que la revista Arreu tenia un amic permanent, que era Ràdio 4. I això ho dic per explicar que algú podria pensar que Ràdio 4 va ser una eina de partit, va ser una eina de l'oficialitat.
No.
Mai.
No, certament.
Va ser sempre una emissora plural. I justament em penso que el meu testimoni en aquest cas de dir que aquest sector del país en què jo militava i milito es va sentir sempre representat per Ràdio 4 és un testimoni important, perquè aleshores hi haurà altres sectors, el que representa el Quim Ferrer, per exemple, que podrà dir si ell també s'hi sentia representat, i el que puguin representar altres elements de la vida social i política catalana.
Sí, jo hi he vingut habitualment.
Pràcticament des del primer dia.
En aquest estudi, la veritat és que desgraciadament es manté igual.
Doncs quants anys, i perquè recordareu que encara era pitjor que aquest encara té una certa dignitat, sincerament, cal recordar-ho, però l'altre, que era estret i havien de passar gairebé de canto, l'Ignasi tenia certes dificultats per entrar-hi, francament.
I amb la Campmany, un dia que vam coincidir amb la Maria Aurèlia Campmany, que era una de les habituals des del primer moment.
Sí, 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 amb el temps obert.
El Ràdio 4 ens va demostrar que la Campmany...
Ella i el Néstor Luján van ser, i el Semproni, els tres primers col·laboradors de prestigi que va tenir aquesta casa, aquesta emissora.
I me'n recordo que la Maria Aurèlia Campanya em deia un dia: jo a Ràdio 4 m'he retrobat com a dona de teatre.
Possiblement.
Gràcia, perquè és que era una dona a qui agradava explicar històries.
Abans de dir hola en Ferran Mascarell, m'agradaria dir una cosa, no és que em vulgui tirar una floreta, però certament sí que també crec que és important ara el dia de l'Ignasi Riera, que hem estat la crònica de cada dia de, des d'aquesta transició que no veiem clara, que va tenir una ensopegada i ens va donar un ensurt gros amb el Ditxós Febrer de l'any 81,
sí, el 23F.
El 23F, famós, doncs que la primera vegada que es va entrevistar en els polítics que sorgien de la clandestinitat va ser en aquesta casa, a través d'un altre caire i de temps obert. És a dir, vam donar a conèixer cadascun dels polítics que van ser elegits per primera vegada en la història d'aquest país democràticament, d'aquest estat espanyol. Us en recordo.